esmorzis dolç o salat, tot ho trobaràs al Cafè de la Ràdio. De 9 a 2 quarts de 12, amb Mireia Sanz.
Un de cada quatre de nosaltres patirà un ictus. No siguis l'1. Aquest és el lema per a la commemoració del Dia Mundial de l'Ictus que se celebra avui amb l'objectiu de sensibilitzar la població en la prevenció i el tractament d'aquesta malaltia. Una patologia que, de fet, afecta a prop de 15 milions de persones arreu del món. En parlem amb David Cànovas, que és neuròleg de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia. Com estem?
Un de cada quatre persones patirà un ictus. Estem parlant d'una xifra molt i molt elevada.
Sí, realment l'ictus és una patologia molt prevalent, molt freqüent, més a gent gran, però també ho veiem a gent jove. I l'ictus hi ha de molts tipus, isquèmics, hemorràgics, i realment sí que en tota la vida pues, la possibilitat de tenir un ictus és molt gran. Per tant, és importantíssim la prevenció i el tractament.
Actualment, a quants casos d'ictus estan atenent anualment a l'Hospital de Sabadell?
A l'Hospital de Sabadell, el 2019, tenim xifres en total de 800 ictus que s'han ingressat o han acudit a urgències i s'han tractat al taulí. Més o menys 600 són isquèmics i 200 són hemorràgics.
Me'ls haurà de diferenciar en allò de manera que ho entenguem tots plegats. Què vol dir isquèmic i què vol dir hemorràgic?
Bona pregunta. Un ictus isquèmic és quan a l'artèria hi ha un taponament. Es tapa per un coàgul, un trombo, i aquesta part del cervell pues, deixa de funcionar perquè l'artèria s'ha tapat. Això és un ictus isquèmic, és el que es diu infart cerebral, trombosis, bueno, té diversos sinònims. I després està l'hemorràgia, que és quan es trenca una artèria, hi ha un vessament de sang a una part del cervell, i això és un ictus hemorràgic, és diferent del concepte.
I és a dir, les perspectives de vida en cadascun dels dos també són diferents?
Sí, a veure, en principi la mortalitat és més gran inicialment a la fase aguda d'un ictus hemorràgic, perquè és un vessament que habitualment pot comportar una hipertensió intracranial, vull dir, un problema d'espai del cervell, i això pot produir la mort del pacient d'una forma més freqüent que l'ictus isquèmic. Però, bueno, no hi ha tampoc molta diferència.
Deia ara que no hi ha una edat concreta, o sí que hi ha un perfil d'edat en què es produeixen més ictus?
Bueno, evidentment, és una patologia molt més prevalent a partir dels 60-65 anys que als 40, evidentment. Quan deia abans que veiem ictus amb gent jove, és que és una patologia que no és res excepcional, vull dir, a partir dels 35-40 anys ja veiem ictus. Evidentment, els mecanismes són un altre, és a dir, no és un mecanisme per aterosclerosi, sinó que a vegades hi ha cardiopaties congènites, hi ha patologies per drogues, hi ha altre tipus de patologies autoimmunes, vull dir, la llista de causes és molt més llarga i molt més difícil de diagnosticar, però que, evidentment, és molt més prevalent a partir dels 65-70 anys, això és evident.
Clara, parlava d'aquesta situació, no?, de la prevenció, no?, aquest concepte tan important en moltes malalties i que tractàvem fa poc quan parlàvem també del càncer de mama, no? Què s'entén per prevenció en el cas dels ictus? Què és el que hem de fer?
Bueno, quan parlem de prevenció primària és el pacient que no ha tingut cap problema vascular i que des d'un inici pues, ja fem una prevenció pues, sobretot el tema del colesterol, del tema del sucre en pacients diabètics, l'atenció a la hipertensió és un factor molt important de risc d'ictus isquèmic i hemorràgic i evidentment, de patologia també cardíaca i també, evidentment, d'evitar tòxics com el tabac, l'alcohol, fer una dieta sana, exercici físic, tot, hi ha molts aspectes a considerar. Però és molt important, sempre insistim en el tema de la hipertensió, que és molt, molt prevalent i molt freqüent, i el tema del tabac. Vull dir que el tabac, cada cigarreta és un risc afegit al sistema a les artèries i amb això insistim moltíssim com a prevenció primària. Una altra cosa és la secundària, que és el pacient que ja ha tingut un problema i, evidentment, som una mica més agressius amb el control d'aquests factors de risc vascular, no?
Clar, Martín, entenc que aquesta prevenció primària es refereix a la prevenció que faria qualsevol persona, no? Quan accedeix a la seva revisió anual, per dir-ho d'alguna manera, doncs són aquests els factors que es tenen en compte. Llavors, en persones que hagin tingut alguna problemàtica, entenc que van cap a un altre mecanisme o són més severs.
Ja. Sí, exactament. Ja són pacients que ja tenen una mica la punta de l'iceberg, no? Pues ja ha donat símptomes vasculars, sigui del cor o del cervell o dels ronyons, i ja són pacients que, evidentment, tenen que ser una mica més agressius amb el tractament i amb el control de pues, la diabetes, del colesterol, de la hipertensió, etc.
Aquest 2020 està sent un any molt estrany, per vostè. Segur que no li agafo de nou. No sé si el coronavirus també està tenint alguna incidència. Li pregunto i li explico en relació a què li pregunto. El dia que parlàvem del Dia Mundial del Càncer de Mama, l'oncòleg amb el que parlàvem, el doctor Seguí, ens explicava doncs, la preocupació que hi ha per tots aquests càncers que poden no haver estat detectats per gent que no ha volgut anar a l'hospital o ha considerat que no era un bon moment per anar a l'hospital. En el cas de l'ictus, podria estar passant una cosa semblant?
Amb addictus també hem vist que els pacients anaven menys a urgències, vull dir que hi ha hagut una baixada d'ingressos a l'època més important, no, el març al juny, com menys ingressos neurològics, però sí que sabem que aquest virus afecta a la paret arterial i dona complicacions, només cardíaques, sinó també a nivell cerebral, ictus. Pot ser que siguin pacients més greus que estan a la UCI i que entre altres complicacions pues, tenen un ictus, no? Però sí que realment és un virus que afecta també a les artèries, sí, d'una forma clara. I a més per diversos mecanismes, sembla per inflamació, per hipercoagulabilitat, per cardiopatia, vull dir que pots tenir ictus per diversos mecanismes.
Clar, de fet estan estudiant, no?, si hi ha alguna relació entre el fet d'haver tingut la Covid i l'efecte que ha de poder tenir un ictus a posteriori, no?
Sí, estan sortint estudis cada vegada més i sembla que hi ha una relació d'una mica més de prevalència de ictus amb el context de la pandèmia, sí.
I que en aquest cas he llegit que seria més en persones joves, no?, encara?
També. Vull dir, això és sempre que sí que hi ha un aspecte genètic important, hi ha gent que ho passa asimptomàtic, hi ha gent que evidentment és mort, perquè hi ha moltíssimes defuncions d'aquests mesos, i sembla que és un tema genètic que hi ha gent que l'afecta molt més al tema arterial que altres persones, no?, que ho passen de forma asimptomàtica i se n'entenen.
Quines conseqüències de salut pot tenir un ictus?
Bueno, sabem que és la causa més freqüent de discapacitat, per tant, les conseqüències que trobem pacients que han tingut ictus són bàsicament falta de força, debilitat, un hemicòs, habitualment, dificultat per el llenguatge en el sentit de produir la paraula, d'expressar-se normalment o de comprendre també el llenguatge. Bàsicament aquests són els dos símptomes més discapacitants. També hi ha altres, com el trastorn de la marxa, no, del caminar, inestabilitats, pèrdua de memòria, hi ha molts més símptomes, no? Però els més coneguts i freqüents pues, són el problema del llenguatge i de la mobilitat, això és evident.
I quin percentatge dels pacients no supera un ictus, ho saben?
Bueno, hi ha una mortalitat, que això és, podria dir, donar ara números una mica així aproximatius, però hi ha una mortalitat al primer mes d'un ictus de fins i tot un 20%, o més. Aleshores, és una causa freqüent de mort, sí.
Uh-huh. I aquesta mortalitat creix en funció de l'edat en la que la pateixi el pacient?
Sí, és evident que la mortalitat, a més edat, hi ha més mortalitat. Això és una relació lineal que és bastant clara, sí.
I de què depèn que un pacient es pugui morir d'un ictus o que pugui sobreviure?
Bueno, depèn de l'extensió de la lesió cerebral. Veiem que els ictus que venen del cor i, per tant, per arrítmies de la gent gran, que és més freqüent, són ictus habitualment més extensos i, per tant, que donen més problemes de mortalitat. Els ictus en jove, evidentment, també es poden morir, però no tenen un índex de mortalitat tan gran com a la gent gran. Això està clar.
Hi ha més prevalença en homes que en dones?
Bueno, diuen que a les dones hi ha més mortalitat, és la causa més important de mortalitat a partir dels 80 anys, però també és veritat que els homes tenen una prevalència potser a edats més joves, potser pel tema del tabaquisme, pot ser que sigui una mica més freqüent amb homes, però bueno, més o menys, si en global, són bastant similars els dos sexes.
Què és el que ens hauria de fer consultar un metge si tinguéssim com a símptoma per plantejar-nos de dir, ostres, a veure si hi ha alguna cosa que el meu cos que no estigui funcionant del tot bé? Hi ha algun mecanisme per dir, espera't, vaig a consultar-ho abans que vagi a pitjor?
Sí, jo sempre dic que els quatre símptomes més clàssics són la falta de força d'una part del cos, de la dreta o l'esquerra, sobretot quan és la cara al braç o el braç i la cama, o quan la boca es torça, no? La típica desviament de la tensió bucal. Tot això ens ha de pensar que és un ictus, igual que també la falta de tacte, de sensibilitat d'una part del cos. Habitualment sempre és pues, això, braç i cama, o cara i braç. Després també problemes visuals, quedar-se sense visió d'un ull o d'una part del camp visual, d'una forma clara. I, per últim, el tema del llenguatge, com he dit abans, de dificultat per l'expressió, que no surtin les paraules, però no que no surtin la paraula de forma puntual, que se'ns ha passat a tothom, sinó que realment et quedi durant minuts que no pots parlar o no pots entendre, o les dues coses. Això són els quatre símptomes principals per pensar que una persona pot tenir un ictus i que, a més, ha d'anar a l'hospital hiperràpid.
Clar, això de la saviesa popular ens portaria a pensar, i, de fet, la pregunta li havia fet tal qual, si un mal de cap ho pot ser. El clàssic mal de cap, aquell mal de cap molt intens que alguns podem patir, si podia ser un mecanisme o senzillament és que ho hem associat malament?
Això és una mica perillós, perquè si dic que el mal de cap pot ser un síndrome d'ictus a l'hospital...
Tindràs l'hospital ple, sí.
Una avalanxa. Sí que és veritat que un mal de cap, que és quan és molt, molt intens i molt brusc, sobretot té un inici molt sobtat, de sobte, això sí que és un signe d'alarma quan per anar a l'hospital, perquè això sí que podria ser una hemorràgia cerebral, un tipus d'hemorràgia. Aleshores, únicament seria aquest mal de cap súbit, o sigui, d'inici brusc i molt intens. A més, que no duri un segon com una punxada, sinó que siguin durant hores. un signe d'alarma per a l'hospital, encara que no tinguis falta de força, ni falta de tacte, ni del llenguatge, ni de la visió. Però seria l'única excepció.
Per consultar, per dir, alguna cosa m'està passant, no? No ho he tingut mai, no? Segurament és alguna cosa que no haguem sentit mai, no? També?
Exactament, sí. Seria l'única excepció de, en el sentit d'anar a urgències corrents per un mal de cap aïllat sense cap símptoma més.
Clar, el fet que hi hagi alguns malalts que hagin pogut tenir algun d'aquests símptomes, entenc que cap d'aquests que ens ha dit no ens portaria a no consultar, eh? Perquè jo crec que si notem una falta de força o notem falta de tacte d'una part del cos o aquests problemes visuals que ens deia o veiem que no ens surten les paraules, jo crec que anem corrent segur, no?
Però
hi ha, algun símptoma menor que ens digui, ostres, si us passa, tingueu en compte, aneu al metge, que us miri, que potser no és això, però segurament hi ha alguna cosa de salut, no?, que no acaba de rutllar com hauria de rutllar.
Sí, hi ha altres símptomes, això és una mica perillós també, perquè hi ha moltes vegades que hi ha símptomes que semblen ictus i no ho són, i ara tampoc vull dir...
Clar, no, l'entenc, doctor, l'entenc.
Sí que realment que hi ha, per exemple, doncs, trastorns del caminar o inestabilitat, sobretot incoordinació d'extremitats, que no puguis agafar una cullera o que no sàpigues com es fa, jo què sé, el cafè pel matí, que et quedis sense fer alguna cosa que tu fas habitualment i que no la sàpigues fer, això pot ser un símptoma ictus també, perquè és com una apràxia, no? És com una alteració de fer una activitat manual que la fas cada dia i que en aquell moment no saps fer-la. Pues això seria, per exemple, un símptoma també que no és tan reconegut, però que sí que podria ser causat per un ictus. No? Uh-huh. I altres també, evidentment, altres és la memòria sobtada, sobretot quan els confusionals així sobtats, no? Que el pacient estigui pues, com que no respon. Hi ha molta clínica neurològica que pot ser un ictus, però tampoc està tan clar. Vull dir que, evidentment, abans de la dubte, pues, a urgències, no? Si tens una dubte de que tinguis un ictus, això està clar.
Evident. Endavant del dubte, sempre és millor consultar. Sí. Deixi'm que li pregunti per acabar com estan les investigacions, perquè sobre les investigacions de càncer se'n parla molt. En l'àmbit de l'ictus, per exemple, s'està investigant, s'està mirant els millors tractaments o millors maneres d'afrontar-lo?
Hi ha molta investigació en el tema de tractaments preventius, sobretot anticoagulants, que han sortit pues, ara fa ja uns anys anticoagulants nous, no? Que ja deixen el síndrome una mica ja... hi ha una mica desfassat. Hi ha molts estudis que es fan a nivell genètic també, està bastant de moda el tema genètic i ictus, tot i que encara no a la pràctica clínica no fem no hi ha una incidència, no? Però també es fan estudis a nivell de la fase aguda de l'ictus, no? Si és millor posar un tractament endovenós, un tractament per cateterisme, si estan utilitzant dispositius nous, tot això de la fase aguda de les primeres hores, que és molt important anar a urgències perquè et poden curar un ictus o poden pots mirar la discapacitat, tot això s'està estudiant moltíssim. Evidentment hi ha altres branques que no estic explicant, però bueno, que sí que és un tema bastant...
S'està treballant al voltant, no?
S'està treballant moltíssim amb molts tipus de línies, sí.
Doncs David Cànovas, neuròleg de l'Hospital de Sabadell, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio, haver-nos situat al voltant d'aquesta malaltia, que, com dèiem, pot afectar a un de cada quatre de nosaltres. Per tant, xifres molt, molt importants en aquesta prevalença de l'ictus. Gràcies per haver-nos explicat. Que vagi molt bé, que tingui un bon dia.
Vale, gràcies, igualment. Un plaer. Fins ara.
Adéu.